Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions, bon dia, bon diumenge. Avui el nostre convidat és en Sergi Rodríguez López Ros. Ell és historiador i vicerrector de la Universitat Abat Oliba Seu. Amb ell reflexionarem sobre una xifra que molts historiadors recorden, i és que entre 500 i 800 mil gitanos van ser assassinats a causa de la persecució nazi. Fa poc, concretament a finals de gener, es va celebrar el Dia Internacional de la Commemoració de l'Holocaust. Va ser una bona excusa per recordar l'enorme impacte que van tenir aquests fets en la història del poble gitano. El nostre convidat ha recordat recentment que una persecució d'aquesta magnitud no es produeix de manera espontània. Es va tractar, diu, d'una operació d'extermini acuradament ideada i executada per Himmler. Una persecució que no només es va produir a Alemanya. En països com ara Hongria, Romania o Croàcia, els partits afins al nacionalsocialisme van assetjar també el poble gitano. Avui reflexionem sobre aquesta qüestió. De seguida saludem en Sergi Rodríguez López Ros. Abans, però, com sempre, us recordo que a la recta final del programa arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Sergi, bon dia i benvingut al Paraules de vida.
Molt bon dia.
Avui en Sergi, com hem dit a la portada, ens acompanya per parlar, en aquest cas, recentment, el dia 27 de gener es va celebrar el Dia Internacional per la Commemoració de l'Holocaust, i sempre quan parlem de l'Holocaust parlem del que va patir el poble jueu, però sempre també se'ns passa el patiment que va patir, en aquest cas, el poble gitano. Oi, Sergi?
Certament, la veritat és que moltes gràcies, la veritat, per l'oportunitat i per recordar i posar sobre la taula aquest patiment enorme, no? que el poble gitano ja veu molt present, i que tota Europa, allà on es va visitant comunitats gitanes, sempre tenen molt present aquest període fosc de la història del poble gitano, i jo diria d'Europa.
Una problemàtica i una situació, malauradament, que es va produir en la nostra història i que no s'ha donat a conèixer. Per què creus, Sergi, que no s'ha donat a conèixer prou el patiment del poble gitano en l'Holocaust?
Jo diria que és per els processos d'exclusió que també ha patit el poble gitano. És a dir, els gitanos no, per dir-ho així, no són un poble que ha tingut grans patents o que ha tingut grans invents o que ha estat una força de treball molt emparada. Com que ha estat fora dels marges, apartada des de fa segles, jo crec que per això mateix, o per no tenir influència pública molt destacada, ha sigut tingut o menystingut, no? El poble gitano, en canvi, va patir molt i va patir realment moltíssim. És a dir, l'himne gitano internacional que es va aprovar l'any 71, en el primer congrés internacional gitano que es va fer a Londres i que va presidir Yul Brynner, que era l'actor, en fi, que era d'origen, era nord-americà d'origen rus, però ell era gitano, van inventar doncs l'himne gitano, que era una antiga cançó que és el Jerem Jerem, que vol dir caminem, caminem, no? I la lletra és molt maca, és molt llarga, però vol dir caminem, caminem pels pobles d'Europa, pels carrers d'Europa. Hi ha un moment que un se li posen els pèls de punta perquè diu: jo tenia una família, la vaig perdre, la Legió Negra la va matar. Eren gent gran, dones i nens que van ser assassinats. Més o menys la rima inclús encaixa molt, no? Però vol dir que inclús a tots aquells països satèl·lits del règim nazi, no? Que pues, l'hostatge a Croàcia, a Hongria, a Romania, va haver grups paramilitars nazis que van massacrar, van crear camps d'extermini, de concentració primer, de treball també, d'extermini, finalment, que van matar doncs, poblacions gitanes de forma indiscriminada.
Parlem precisament d'això, de quin impacte, no?, va tenir per la població gitana aquest drama, aquesta situació, aquest totalitarisme.
És un impacte enorme perquè, clar, és evident que les víctimes són sempre víctimes i que una persona és sempre una persona morta i no és una qüestió de números, no? Però certament el poble gitano va patir entre 500.000 i 800.000 víctimes, és a dir, la meitat gairebé de la població gitana de l'època, és a dir, és moltíssim. Pensem que un poble que havia viatjat 10 segles des de l'Índia, que havia patit doncs, tot tipus de persecucions a Pèrsia, a les persecucions medievals a l'Europa, l'Europa també il·lustrada del segle XVIII, del segle XV, XVI, XVIII, quan arriba al segle XX encara ha de perdre la meitat de la seva població. Això va ser molt dramàtic i la veritat és que ha quedat molt palès. Hi ha històries, hi ha molts relats orals que s'expliquen a les famílies gitanes i a les comunitats gitanes que compten, no? Que expliquen aquesta cosa, que van ser delatats per veïns, que van ser agafats un dia per l'altre i que van ser massacrats, però d'una forma realment increïble. Hi ha un any, l'any 44, en què en una sola nit van ser assassinats fins a 4.000 dones i nanos. És a dir, una nit dramàtica, però evidentment hi ha molts anys dramàtics de tot tipus de patiments, no?
En Sergi, que ho hem dit a la portada, ell és el vicerrector de la Universitat Abat Oliba Seu i és també historiador. Sergi, suposo que aquí és clau la figura dels historiadors, no? O sigui, per explicar, per contextualitzar tot el que va passar amb el poble gitano en aquell moment de la història, no?
Certament. La veritat és que als anys 70, en Donald Kennedy i Gretchen Pugson, que són britànics, van fer un gran pas, van poder recopilar històries orals, van poder fer un primer camp, un treball de camp sobre què havia estat l'impacte, i van, bueno, treure aquestes dades que heu matat abans. Però també van començar a fer una cosa que encara s'ha de concloure, que és el mapa de camps, no? Fer la ruta de la memòria. Avui dia estem treballant molt en fer una espècie de recorregut per donar a conèixer el que va ser el patiment del poble gitano, comptabilitzar les víctimes, perquè moltes no van ser comptabilitzades, algunes com a, doncs això, com a romanesos, com a hongaresos, però no tant com a gitanos, perquè les xifres realment són molt més elevades. I aquests camps s'han de, clar, són històries que s'han de posar en relleu, no? Hi ha una gitana, una poetessa polonesa que es diu Brunsława Bachs, que vol dir que ella firmava com a papuixa, com a mariposa, no? Com a parpallona. Doncs ella el que va fer és fer poesies sobre com desapareixia el seu món al seu voltant, en veure que els gitanos polonesos van ser, doncs això, picats en caps d'extermini directament. Hi ha gitanos com els alemanys, Romi Sinti, que van ser primer obligats a ser treballadors forçosos, i de fet l'any 2000 consideraven que Suïssa va haver d'indemnitzar els descendents d'aquests jueus, d'aquests gitanos, que van ser obligats a treballar a grans empreses, algunes de les quals encara existeixen, però que van ser, bueno, treballadors forçosos en camps de treball. Però que alhora van ser també portats molts, de Polònia, a Romania, a Croàcia també, per l'estat croata, van ser portats a camps d'extermini, inclús a França, no? Jo encara vaig poder conèixer el Congrés Gitano de l'any 98 a Barcelona, que va ser el primer Congrés Gitano de la Joventut Europea, Mateu Maximoff, que era un gitano francès, un escriptor, que havia, per cert, nascut a Barcelona per casualitat, perquè hi havia, doncs, això, la Catalunya Nord, Perpinyà, la família era d'allà, havia vingut a veure un parents de Barcelona, al barri de Gràcic, i havia nascut aquí. Però ell era francès, Mateu Maximoff, i ell explicava un llibre que té que es diu El preu de la llibertat, doncs, bueno, com va ser portat un cap d'extermini a la mitjana a França i com va ser intentat assassinar, no? Però sobretot hi ha el camp de Croàcia, que és Jasenova, que és molt, molt conegut de gitanos, a la Transnistria, Romania, i, com no, a Auschwitz i Birkenau, no? Va ser una cosa brutal.
Que en aquest cas, no, dieu que cap a l'any 44, cap a l'any 1944, en una sola nit van morir 4.000 gitanos assassinats, no?
Certament. Una nit de 2 a 3 d'agost de l'any 44 van assassinats 4.000, 4 nens i dones, no? És una cosa absolutament increïble que la cultura gitana recorda, no com el poble jueu recorda com a Shoah, la cultura gitana, el poble gitano recorda com a porra i mos, que vol dir devoració, no? Devorar, van ser devorats per la ideologia totalitària nazi que va intentar, doncs, això, purificar la raça europea quan realment si hi havia un poble, és a dir, qualsevol idealització sempre macabra i és sempre terrible, no? Però si hi havia realment un poble, realment els alemanys, quan van trobar la resposta, a mi, clar, es van quedar molt, molt ofarbats perquè realment si hi havia algun poble que era d'origen indoeuropeu, era precisament el poble gitano.
Clar, això també és una de les qüestions que potser no són conegudes, no? per la gent, per la societat en general, no? O sigui, aquest origen indi dels gitanos.
Sí, clarament. En Goebbels estava obsessionat en demostrar que que certa part dels alemanys eren ells deien la raça ària, però realment el que volia dir eren que eren els ascendents d'aquella espècie de població originària, és a dir, abans del món llatí, abans del món grec, o hi ha poble indoeuropeu, i aquests serien, per dir-ho així, el model, segons ells, de persones, no? I clar, si hi ha uns indoeuropeus, són el poble gitano, és a dir, que van venir de la Índia al segle desè i que conserven la seva llengua, està plena de paraules que s'assemblen al hindi o al hurdu actuals, però que són d'origen sànscrit i, per tant, molt indoeuropeus. És a dir, les formes de dir dels numerals de l'1 al 10 o les parts del cos, això és d'origen netament europeu, no? Inclús a nivell genètic, no? Tot i que aquí sí que arribem sempre a un terreny molt perillós, però certament el poble gitano és l'únic poble indoeuropeu d'Europa.
Ara esgarrifa, no?, quan expliquem com van morir aquests gitanos, no?, quan, amb les conseqüències de l'Holocaust. Suposo que aquí es demostra, no?, el que ens ha demostrat la història, no?, que res era espontani, sinó que tot estava premeditat, no?, per acabar
No,
amb els jueus. I els
sí,
jueus i
per
els
acabar,
gitanos, no?
certament a tot aquí era la diferència, no? Qualsevol poble que era la diferència, perquè poble gitano, poble jueu, però també hi ha catòlics que van patir, hi ha moltes minories que van patir, perquè tot allò que assenyalava aquell ideal de societat perfecta que havien ideat doncs, a Goebbels, sobretot, no? I després havia executat doncs, a Himmler quan va voler posar en marxa aquella solució final que hi va dir, no? És a dir, se n'adonaven que no donaven l'abast perquè el poble gitano, és a dir, va patir un pla molt pensat macabrament. És a dir, primer va ser identificat, va ser, diguem, entre cometes, estudiat, va ser segregat, va ser esterilitzat, va ser reclòs i finalment va ser exterminat. És a dir, els camps de Dachau, de Dixiestrasse, de Marzahn, de Berghausen, d'Auschwitz-Birkenau van ser alguns assassins, però hi va haver molts camps, però sobretot van ser vergonyosament, ja dic, catalogats, analitzats i, tristament, en alguns casos, aquests nens que van morir van ser utilitzats com objectes de pseudoart, no? És a dir, la pell va ser utilitzada per fer làmpades, és a dir, una cosa realment molt dura, inhumana i que, en fi, diu molt d'aquesta espècie, bueno, d'on porten els totalitarismes i les ideologies que són així, no? De re totalitària.
Si mirem el mapamundi, va ser una persecució a Alemanya, però també a altres països europeus, no?
Certament, es va iniciar a Alemanya perquè els Romi i els Sinti, que es diuen com, igual que pues això, no? els Calé o Caló, que en fi, que hi ha aquí l'estat, doncs, són més coneguts així, doncs, els Manouche són més, els de França, els Romi i Sinti són els gitanos més habituals de la part d'Alemanya i sobre ells hi havia, ja des de l'inici del moviment nazi, als anys 20, ja hi havia doncs, una voluntat d'anar darrere seu, no? Per això van ser mica a mica identificats i van començar a ser segregats, no? Va passar com els jueus, que els van posar a barris apartats, van fer estudis, doncs, això, de dimensions cranials, de color dels ulls, de la llengua, de les dents, clar, amb una voluntat que finalment es va veure, no? Que va ser eliminar la diferència, i més quan ells es van adonar que realment els que eren els autèntics indoeuropeus, si hi havia uns indoeuropeus genuïns, eren els propis gitanos, no? Aleshores ja no hi havia fugida. Ja dic, va ser la meitat absoluta de la població gitana i, clar, una població que havia patit de tot, l'esclavatge a Romania fins al segle XIX. Espanya va haver prop de 500 lleis des de 1499 que van ser contra els gitanos, no? Per sedentaritzar-los, per treure'ls la llengua pròpia, la roba pròpia, els propis cognoms, no? Per adoptar cognoms que no eren els seus, no? Doncs, clar, després d'aquests segles de persecució, quan es pensava que estava tot vist, encara faltava això, la gran devoració que va ser la porra i mos, no?
Sergi, creus que s'ha fet el reconeixement o que caldria fer aquest reconeixement públic d'aquest mal que se li ha fet al poble gitano? O no sé si a nivell europeu alguns països sí que han reparat aquesta part de la seva història, si han assumit aquests errors o en quin punt estem en aquest cas?
Bé, jo crec que Günter Grass va escriure als anys 80 El discurs de l'oblit, no? Un llibre que és molt maco i que recomana a tothom perquè fa autocrítica, com a alemany, de que no s'havia reconegut suficientment el poble gitano el que va patir. Això va remoure moltes consciències, la feina ha estat molt la d'Alemanya, però també sobretot de la Comissió Europea, que ha fet molts programes de rememorança, de ciutadania, mapes de camps, recollir històries orals de la poca gent que quedava, i s'ha fet una gran tasca encara queda per fer. No? L'any 2000, com deia abans, un bufet nord-americà va aconseguir que considerava Banco Suïssa indemnitzés a totes aquestes persones que quedaven, no? Que havien treballat forçosament per empreses alemanyes i que havien deixat els diners a Suïssa, però encara queda molt fer. Jo crec que hi ha una feina de les escoles que és molt important i dels mitjans també, per això és molt important el que fem aquesta tarda. Però per a les escoles és fonamental perquè els infants han de créixer, la joventut, sabent els riscos que té cert discurs de l'odi, certes idealitzacions, certes simplificacions. Jo crec que és molt important donar a veure això, que hi ha una riquesa, una complementaritat, una pluralitat que formen les societats actuals que tenim a nosaltres, no?
I també, a més, acabar amb els prejudicis, no? Perquè també sempre quan es parla del poble gitano es parla des del prejudici, no? que hi ha a la societat.
Certament, a més és un prejudici molt perillós perquè certament el prejudici és una cosa com binària, no? És a dir, el gitano és un gran artista o és un terrible delinqüent, no? I no, hi ha una classe mèdia gitana molt important, hi ha metges gitanos, enginyers, informàtics, polítics, i allò. Les últimes eleccions va haver un gitano a cada grup parlamentari. És a dir, hi ha una gran classe mitjana molt àmplia. El que passa és que, clar, això no és notícia per a alguns mitjans, clar, per a altres mitjans evidentment que sí. Però sí que hi ha una simplificació molt gran perquè, bueno, quan es diu això, no, és que tenen la sang o el cant, el ball a la sang, no, bueno, no és cert. És a dir, que la cultura és molt, doncs, de tant importància el que és la llengua, el que és el cant, el ball, perfecte, però un gitano, una gitana és molt més que això. Jo vaig conèixer un enginyer gitano als programes de la NASA, he conegut gitanos per tota Europa, d'això, informàtic, en fi, de tot el ventall de qualsevol grup humà, perquè gitanos n'hi ha d'això, de metges, des de tot, des de gent que treballa encara amb les mans, des de gent que treballa això amb el cap i tothom amb la mateixa dignitat i brilla. A més, una cosa que tenen els gitanos, que és com els indis, que tenen un pensament molt visual, és a dir, estan molt capacitats, comprenen amb molta capacitat la gent que ha treballat amb nanos gitanos a Cantunis, a qualsevol barri de Barcelona, saben que són molt vius, tenen una capacitat visual molt ràpida, comprenen molt intuïtius, molt experiencials, per tant, són gent molt viva, no? És a dir, cap poble podria haver escapat com ha persistit, és a dir, com ha escapat el poble gitano de tantes persecucions, com ha sobreviscut a tanta segregació, si no fos perquè és un poble realment bons amb aquesta capacitat innata, no innata, però en fi, molt cultural, propi d'aquesta arrel oriental, però també d'una comunitat que ha estat, bueno, ha hagut d'espavilar per tirar endavant, no?
Ara deies, no, que s'ha fet aquesta reparació o tímidament s'ha començat a fer a reparar la història a nivell de les administracions europees. A nivell d'Espanya, creus que també encara hi ha molta feina a fer també per reparar aquest dany?
Sí, jo crec que s'ha de donar encara molts llocs de visibilitat, no? A joves gitanos, gitanes que estan molt preparats i que tenen una gran capacitat per influir a la ciutat en general. Perquè si ens hi cogarien també si penséssim que els gitanos estan només per formar associacions gitanes, per gestionar-se ells mateixos, estan per això, per ser polítics, per ser economistes, per ser metges, advocats, per ser mestres, per ser tot.
Per formar part de la societat com tots, no?
Certament.
Qualsevol
certament.
Ciutadà, no?
Sí, perquè els gitanos no reclamen mai una excepcionalitat. Ells volen ser part de la societat mantenint, però, la seva identitat a la qual tenen dret.
Ara parlàvem d'historiadors a nivell dels britànics que tu en feies referència. A nivell d'Espanya, Sergi, com està? Tu ets historiador, segur que t'hi has dedicat també a això. No sé si a nivell espanyol també hi ha interès per part dels historiadors d'ensenyar, de mostrar, perquè de fet, com dius, no, el camí o el repte que actualment hi ha és el de fer pedagogia, sobretot als centres educatius, a les escoles, als més joves, perquè siguin conscients d'aquesta realitat i de tot allò positiu que representa. Doncs això, si hi ha historiadors aquí que també volen posar en solfa això, no, d'explicar-ho i de donar-ho a conèixer.
Jo crec que hauríem de posar l'accent una mica i apretar i sobretot incentivar, no?, que hi hagués més recerques, perquè la mà de Meneses va descobrir als anys 60 a Barcelona, l'arxiu de la Corona d'Aragó, que precisament el primer document històric que acredita l'entrada de la Corona d'Aragó està aquí a Barcelona i és el 1418 i acredita que el comte Joan d'Egipte Menor, que estava a Capadòcia, venia amb un seguici d'unes 600 persones que són les que entren a la Corona d'Aragó. Però va haver un gran forat. Després d'Antoni Gómez Alfaro doncs va dedicar-se a fer grans recerques, va descobrir el que era la gran redada de gitanos que va ser durant la Il·lustració, en el qual doncs, durant un any van ser bona part de la població gitana d'Espanya va ser portada a galeres, portada a presons perquè no sabien sedentaritzar, perquè no hi havien après la llengua, i va ser realment, el càstig era molt gran, o sigui, la segona vegada era treure's la llengua, eren càstigs molt grans. Però sobre la gran redada dels gitanos del segle XVIII és molt important en la vida del poble gitano. I ja al segle XX s'ha de destacar la labor de Juan Lluís Ramírez Heredia, que és el primer diputat gitano, que va encara doncs, poder canviar les normatives policials que establien que un policia podia aturar a un gitano i estava obligat a demostrar-li inclús la roba que portava amb factures que era seva, és a dir, que no havia estat robada, no? Això va perdurar fins a l'any 78.
Sergi, se'ns ha esgotat el temps. Ha estat un plaer que ens acompanyis al Paraules de Vida i segurament et tornarem a convidar perquè ens acompanyis al programa i continuem parlant i reflexionant sobre aquest tema que és interessant i que cal donar-ho a conèixer.
Moltíssimes gràcies. A disposar.
Paraules de Vida. Segueix-nos a Facebook i Twitter. @paraulesdevida.
I tot seguit el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Dissabte passat, no ahir, sinó el 19 de març, el dia de Sant Josep, es van celebrar els 9 anys de l'inici del Ministeri Pastoral del Papa Francesc. Fixeu-vos que ja no es diu presa de possessió. I per donar-nos una sorpresa d'aniversari, el Papa va fer pública la Constitució Apostòlica Prediqueu l'Evangeli, Predicate Evangelium, sobre la cúria romana i el seu servei a l'Església i al món. Per tant, després de 9 anys, gairebé una dècada, el Papa Francesc ha complert un dels seus objectius principals que va assumir en la seva elecció, quan era la tan desitjada i esperada reforma de la cúria vaticana. Un compromís que ell va acceptar segons allò que els cardenals havien dit i reclamat en les reunions prèvies a l'inici del conclave, les congregacions abans de tancar-se en l'elecció secreta, i on definien el perfil i el treball del futur papa. Per tant, a partir del pròxim diumenge 5 de juny, festa de la Pentecosta, quedarà definitivament abrogada i substituïda la Constitució Pastor Bonus del papa Sant Joan Pau II del 28 de juny del 1988, ara fa 34 anys. El text d'aquesta Constitució, que és legislatiu, està dividit en 250 articles i ja en el primer es recorda que la Cúria Romana és la institució de la que se serveix ordinàriament el romà pontífex en l'exercici del seu suprem ofici pastoral i de la seva missió universal en el món. En l'article 4 es repeteix que la missió és pastoral i en l'article 5 s'insisteix que la seva funció és la missió de l'Església, és a dir, per tant, l'evangelització. Una clara afirmació de la vigència encara del Concili Vaticà II i amb la lúcida voluntat que la cúria passi de ser un organisme de poder a una estructura de servei. Per l'elaboració d'aquest text definitiu s'ha fet un llarg procés de consultes i de confecció d'esborranys per ser revisats i esmenats, tant per responsables de la mateixa cúria com pel Consell de Cardenals, passant per totes les conferències episcopals del món. Quines són les principals línies d'aquesta reforma de la cúria? N'aportaré algunes. La primera i la més evident és que ara es posa molt més clarament i de manifest que l'objectiu de la cúria és el mateix de l'Església, és a dir, l'evangelització. Això es veu ben bé quan en l'organigrama es posa com a primer de tots els organismes, dels dicasteris, se'n dirà ara, precisament el de l'evangelització, per sobre del de la doctrina de la fe, modificant el que havia estat fins ara una herència encara del que havia estat el sant ofici durant la Inquisició medieval. I fins i tot aquest de la doctrina de la fe ara se'l subdivideix en dues seccions diferents, una doctrinal i una altra disciplinària, però sense barrejar-ho. El nou dicasteri de l'evangelització, per indicar la prioritat que té a partir d'ara, el dirigirà el mateix papa personalment. Un segon aspecte important i innovador és el del nou paper dels laics dintre de la cúria. Com diu el text, el papa, els bisbes i els altres ministres ordenats no són els únics evangelitzadors de l'Església, perquè tot cristià, en virtut del baptisme, és un deixeble missioner, inclús en funcions de govern i responsabilitat. I segueix dient que la seva presència i participació és també essencial perquè cooperen pel bé de tota l'Església i per la seva vida familiar, pel seu coneixement de les realitats socials i per la seva fe que els porta a descobrir els camins de Déu al món. Poden ser valuoses contribucions, especialment pel que fa a la promoció de la família i al respecte als valors de la vida i de la creació, de l'Evangeli com a ferment de les realitats temporals i del discerniment dels signes dels temps. D'aquesta manera, des d'ara, una laica o un laic pot presidir perfectament un dicasteri o un organisme de la cúria. No cal que sigui ni un cardenal, ni un bisbe, ni un capellà, perquè la seva autoritat no dependrà d'un ministeri ordenat, sinó de la potestat otorgada pel mateix papa. D'això se'n diu desclericalització. Un tercer aspecte també important és la descentralització i l'aplicació del criteri de subsidiarietat, segons el qual les conferències episcopals i els bisbes, més pròxims als llocs i a les pròpies realitats, recuperen competències i responsabilitats que abans havien quedat massa concentrades a Roma. Per acabar, un quart aspecte és que s'han reduït considerablement els dicasteris i consells pontificis. Ara són només 16. I també se n'han creat de nous, com el Servei de la Caritat. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Han passat ja 2 anys des de l'inici de la pandèmia. En tot aquest temps hem fet molts esforços per conviure amb un virus indesitjable que ens ha fet anar de corcoll. I després de molt patiment i angoixa, ara que començàvem a treure el cap i a veure el camí de la recuperació emocional i econòmica, l'inici de la guerra a Ucrania ens ha impactat a tots. La nova normalitat anhelada no acaba d'arribar. Gràcies a la investigació mèdica, a les mesures sanitàries adoptades i a la implicació de la ciutadania, hem aconseguit controlar els contagis i sí, sembla que estem en camí de recuperar la normalitat sanitària prèvia a la pandèmia. Ara bé, no podem aclucar els ulls davant la nova realitat que ens toca viure. A part de la crisi sanitària i tantes pèrdues humanes, la Covid ha deixat greus conseqüències. La pandèmia ha agreujat la pobresa de moltes persones i ha accentuat les desigualtats entre rics i pobres, especialment a les grans ciutats. Per exemple, si prenem dates de l'any 2018, en què l'exclusió social a Catalunya era d'un quasi 17%, veiem que l'any 2021 la xifra gairebé s'ha duplicat, arribant a una mica més del 29%. Aquesta dura realitat queda reflectida en l'informe de la Fundació Foessa, constituïda per Càritas l'any 1965. El proper divendres 1 d'abril es presentarà un estudi segmentat de la situació al territori de la nostra diòcesi. Algunes de les conclusions són preocupants. Milers de persones del nostre entorn es troben en una situació d'exclusió social amb signes clars de pobresa com la precarietat laboral, el difícil accés a l'habitatge, etc. Ofereixo algunes dades concretes referides a la nostra diòcesi. L'any 2021, a gairebé 5 de cada 100 llars s'ha passat gana. Més d'un milió de persones, un terç de la població de la diòcesi, no pot accedir a o mantenir un habitatge digne. I encara una altra dada estremidora. 400.000 persones, és a dir, 13%, no poden seguir tractaments mèdics ni comprar medicines. Amb la pandèmia han aparegut noves formes de relació i de treball. Per exemple, hem sabut aprofitar els avanços tecnològics per comunicar-nos a distància i per teletreballar. Però, malauradament, hem vist que l'accés a la tecnologia no és cosa de tots. Sens dubte, aquesta realitat hauria de fer replantejar l'ordre de prioritats de l'acció política al nostre país. Cal que els governants abordin aquest problema i no es distreguin ni es distreguin amb temes secundaris. Fer visibles els més vulnerables amb dades objectives i rigoroses és un primer pas per mirar de canviar la realitat en què vivim. Però davant la pandèmia de la desigualtat hem de ser agosarats, valents i inconformistes. Així cal reclamar als governants, als sindicats i als diferents agents socials un gran pacte per aturar l'increment de la pobresa. No podem normalitzar el drama de l'exclusió social. Hem d'actuar per construir una societat més cohesionada. Per això, en aquest temps de Quaresma, us animo a practicar l'almoina i la caritat amb els nostres germans més vulnerables.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.